I és dimarts i, per tant, el Sempre amb tu és temps de seguretat ciutadana. Avui amb nosaltres el sotsinspector de la policia local, Francesc Ciuraneta. Què tal, Francesc? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
A la passada edició del Ciutat Ciutadana, ara fa 15 dies, vam tindre l'estudiant en pràctiques de la policia local, David Gregori. Entenc que també, i d'entrada ho trasllado, és important, no?, tindre alumnat en pràctiques i que no només sigui en l'àmbit d'agents, sinó també en l'àmbit d'altres persones que fan gros la policia al nostre país, bé sigui local, bé sigui autonòmica.
La veritat és que és una experiència nova, és una experiència que ha començat aquest any de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra. Ens omple de satisfacció el fet de que les universitats puguin pensar en nosaltres per acollir aquests estudiants en pràctiques, i com a tal, com a experiència nova, doncs bé, estem molt contents. Mm. Estem molt contents de que el David estigui amb nosaltres, esperem que pugui aprendre quelcom i que de tot això després en surti un criminòleg o un agent de policia o un mosso d'esquadra fantàstic i sobretot bona persona, que és el que necessitem sempre, que els policies siguin bones persones.
Anem a parlar de la qüestió que avui ens ocupa. Arriba el bon temps i això farà que moltes persones ja deixin de costat el tros, si són d'aquelles que habitualment hi van o entre setmana o en caps de setmana, i prefereixin potser ja la platja. I avui, tenint en compte doncs, que arriba el bon temps, com dèiem, i que ens quedem més aquí al poble, doncs anem a donar una sèrie de consells per tenir en compte per totes aquelles persones que tenen tros. També això és aplicable, entenc, Francesc, a la gent que viu en rústica, no? És a dir, són consells bàsics de seguretat per a aquelles persones que no viuen en uns entorns urbans, sinó que són els mal anomenats disseminats.
Jo diria que el que avui comentarem és d'aplicació no només per zona rústica, en disseminats, que pel cas seria el mateix, sinó també per les grans urbanitzacions que tenim aquí al nostre poble. Són consells bàsics, són consells que tots hauríem de tenir en compte, fins i tot alguns són d'aplicació per els habitatges del casc urbà, i que cal tenir sempre en consideració.
Doncs som-hi, comença el Seguretat Ciutadana. Com dèiem, avui ens fixem en els consells de seguretat per habitatges i podríem dir, doncs, finques rústiques, aquestes que estan fora del nucli urbà. Deies, Francesc Ciuraneta, no només per la zona de rústica, també per algunes urbanitzacions, i és que és important perquè estem pensant sobretot en aquelles cases, en aquells domicilis, en aquelles finques rústiques en les quals no hi vivim de manera permanent, d'entrada, sinó que hi anem puntualment, i per tant això significa que mentre no estem estan doncs, descuidades, entre cometes, en aquest sentit de la seguretat. Per tant, primer pas, i els accessos, és a dir, les portes d'accés dins de les finques rústiques, dins dels xalets, dins de les finques que hi hagi fora del nucli urbà, entenc que el primer pas seria controlar, no deixar facilitats perquè doncs, uns lladres puguin accedir en aquestes finques. Per tant, parlaríem de tancaments, parlaríem de vallats, parlaríem de les mesures de seguretat perimetrals exteriors al que seria la pròpia edificació, no?
Deixa'm dir-te primer, a tall del que jo comentava abans, que a la nostra població els robatoris amb força, que més es donen precisament és en aquestes zones que acabem de mencionar, és a dir, tant en urbanitzacions com en zones rústiques. I com tu bé has dit, doncs no és ni més ni menys el motiu pels quals tenim aquesta, diguem, incidència en quant a robatoris, és per la seva desprotecció, d'acord? Qualsevol habitatge que no prengui o que no hagi pres mesures de seguretat serà més vulnerable, i per tant els que s'hi dediquen, els que tenen aquesta professió, doncs ho saben i ho aprofiten. Què hauríem de fer en quant a tancaments? Bé, insisteixo en que són consells que són vàlids, que són bons per qualsevol habitatge, però en zona rústica i d'urbanitzacions encara més. El tancament perimetral que tu fas referència seria doncs, posar-los qualsevol tipus d'impediment que no els hi faci fàcil entrar dins de l'habitatge o fins i tot dels magatzems, garatxos que puguem tenir. Les portes, quan millor siguin, quan més ben dotades de seguretat, doncs millor que millor. I fins i tot, doncs, com tu bé has dit, amb retxes o ja fins i tot, insisteixo, amb alarmes. Uh-huh. Aquesta seria la part, diguem-ne, de reforçar el sistema d'accés a l'habitatge.
Uh-huh. Les alarmes entenc que són propícies pensant, evidentment, per si ens accedeixen il·lícitament a la nostra finca. Un dels casos que sol passar és que moltes vegades moltes persones diuen, bueno, deixo una clau amagada, per entrar al tros, perquè si vol venir una altra persona, doncs sap que aquí té la clau. Això entenc que no està bé fer-ho.
No, no està bé, però tampoc està malament. Jo no vull ara... Ho han fet tota la vida. Si ho amaguen ben bé, doncs no et preocupis que ells no busquen claus. El modus operandi no és estar jugant a la gallina ciega, no?
A buscar
la clau. No, ells, la fórmula és intentar forçar, per això es diuen robatoris amb força, intentar forçar una finestra, intentar forçar una porta, i això és el que van a fer, no buscar la clau. Aquest joc no el fan servir.
Però sí que m'imagino que...
No, però escolta, jo amb 33 anys no n'he vist mai cap de robatori d'aquesta manera.
Però sí que m'imagino que si ens vigilen la nostra finca rústica i veuen que amaguem la clau en un indret...
Això és un altre mite. No? Això és un altre mite de les vigilàncies. No, hi ha gent que pensa que fins i tot els hi fan marques a les façanes de la casa per dir a aquestes persones a les tardes no hi són, o a les nits no hi són, o no hi són mai. A les bandes tan organitzades, són bandes que treballen en urbanitzacions d'alto standing. Mira, jo quan donava classes a l'Acadèmia de Preparació per Policies Locals i per preparar Mossos d'Esquadra, els deia que aquest tipus de delicte havia baixat força. Uh-huh. Havia baixat força, i això sí que és bàsic. Per què ha baixat força aquest tipus de delicte en comparació amb altres anys? Doncs, a veure si us explica. El delicte de robatori en força, la seva tipologia penal, la seva condemna, avui és exactament el mateix que feia 10 anys quan municipis com la Cala estaven plagats de robatoris d'aquest tipus i que fins i tot van causar una alarma social importantíssima. Ara això no és tant. Primera, i això ens hem de felicitar tots els cossos de seguretat, tant la Guàrdia Civil en el seu moment, com els Mossos d'Esquadra, com les policies locals, perquè pensem que fem molt bé la nostra feina, millorable sempre, però la fem bé. Segona, importantíssim, perquè les persones han pres també mesures d'autoprotecció. I tercera, perquè a igual condemna, botí diferent. És a dir, avui en dia, entrar en un domicili habitat durant tot l'any, evidentment, allí podrem trobar joies, podrem trobar objectes de valor. Però en segones residències, què hi trobem? Un microones que val 40 euros, una televisió que cada dia són més barates, els ordinadors que cada dia també tenen un preu diferent. Per tant, i és veritat, les dues primeres parts, la feina de la policia i la feina de la pròpia, del propi propietari, però avui en dia ja no és tan, diguem-ne, bonic entrar a jugar-nos una condemna tan alta, perquè un robatori amb força té una condemna superior a 2 anys, i per tant és presó segura, per sortir d'aquella casa amb poc valor de botí, no? Així que aquí està una bona part del que hem de fer, sobretot en aquelles segones residències, no deixar dins de casa grans objectes de valor, per suposat ni joies, per suposat mai diners, que és el primer que van a buscar. Avui en dia una televisió de 32 polzades de segona mà venut al mercat negre, el valor és irrisori i per tant no compensa jugar-te una condemna penal tan important.
Més quan hi han multitud de portals a internet on podem comprar articles de segona mà,
per exemple,
directament entre propietari i propietari, qual cosa ha canviat moltíssim respecte al mercat negre. Però sí que és cert, com bé apuntava Sons Inspector, que és necessari que hi hagi una seguretat en aquest sentit de no deixar objectes de valor dins d'aquestes finques rústiques, i més si estem si no estem pendents d'elles constantment, és a dir, que no hi habitem regularment, més que res per això, no? Per evitar, doncs, que puguin robar-nos aquests materials. Això, clar, evidentment, per a aquelles persones que sí que hi viuen, que tenen domicili habitual, una finca rústica, un xalet allunyat d'una zona més urbana, per entendre'ns, sí que és important, doncs, bé, que reforcen també per aquesta, entre cometes, indefensió, en el sentit de que no estan en una zona urbana on hi ha més veïns i veïnes.
Companyia.
Exacte. Sobretot tot el tema d'accessos a l'interior de la vivenda, no? Més tancaments de seguretat, uns tancaments que siguin també a l'àmbit de les finestres, amb reixats o amb finestres de molta més bona protecció. Evidentment, també el tema de les alarmes, com apuntàvem. Per tant, aquí sí que caldria potser reforçar aquestes mesures, els tancaments, els accessos a l'edificació de la finca rústica.
Bé, ja ho hem dit que qualsevol tipus d'alarma, reixa, qualsevol tipus de tancat i d'impediment que els hi posem estarà bé, però a la vegada hi ha un seguit de consells que caldria, si et sembla, repassar. Per exemple, no deixar a l'exterior, estem parlant de cases rústiques o fins i tot de xalets que tenen una mica de jardí, no deixar a l'exterior cap tipus d'eina que els hi pugui facilitar l'accedir dintre del domicili, no? El que deies tu d'amagar les claus, ja hem dit que no, tot i que, bueno, jo per mi tampoc no és cap problema, sobretot si estan molt ben amagades, però el que no hauríem de fer mai és deixar-les al pany. Que hi ha persones que amb aquesta, diguem-ne, felicitat de que aquí no passa mai res, es deixa les claus al pany. Això sí que és una, diguem-ne, circumstància que hauríem d'evitar. Què passa si les perdem? Que de vegades la gent perd les claus i diu, bueno, ja les trobaré, o no les trobarà ningú. Home, doncs si perdeu les claus, canvieu els panys de les portes, que és una mesura de prevenció, crec que important.
Sí, perquè tampoc sabem on hem perdut les claus.
Efectivament.
Aquest és el punt, és a dir, si estem de viatge fora i les perdem fora, mira, d'acord, però si les perdem justament a la porta de la finca i no ens en donem compte i no les localitzem,
clar,
i algú les troba, doncs evidentment...
Jo diria que les hauríem de canviar els panys. I també insistir en que no tots els panys són iguals. Hi ha panys que s'obren facilíssimament i d'altres que, doncs, comporten més dificultat, i aquests és una inversió pel seu valor, crec que és una molt bona inversió que podem fer en tot moment. Continuant amb les claus, sisplau, no les deixin a la vista, al dintre dels vehicles. Recordeu que quan aneu a la platja, a la vista no hi hauria d'haver-hi res. Precisament se trenquen els vidres dels cotxes per intentar robar, objectes dins del vehicle quan estan a la vista. No els deixem a la vista, no deixem també les claus a la vista. En quan hi ha moltes persones que venen a denunciar i no recorden, ja una vegada ja ha passat el que no volem que succeeixi, que és que ens entren a robar, que no recorden massa bé què és el que tenien. És bo fer un llistat de tot allò que tenim, i en cas d'objectes tipus televisors, ordinadors, etc., poder tenir el número de sèrie, el número de marca, el número de model.
I això també entenc que és extensible tot el tema de maquinària agrícola, perquè també hi ha moltes finques rústiques aquí al municipi que tenen les seves collites. Important que també tota aquesta maquinària la tinguem degudament inventariada, d'alguna manera.
Fins i tot en fotografies.
En fotografies, sí. Exacte. Perquè hi ha hagut casos en què s'han recuperat materials, en aquest sentit, de treballs en finques rústiques. Per tant, també seria oportú fer-ho no només del que tenim dins de la caseta de tros, o del xalet, també, si tenim un magatzem agrícola, aprofitar també, en aquest sentit, tot el tema de maquinària.
Seguint amb aquest tipus de consells, podríem parlar, per aquells que són caçadors, que aquí al nostre poble hi ha un nucli important de persones aficionades a la caça. Ells ja ho saben, però jo vull recordar-lo, que les armes s'han de guardar en armers especialment construïts per l'emmagatzemament d'aquest tipus d'objectes, i per tant, si us plau, mai deixem les armes a l'abast de qualsevol persona, fins i tot ja no pel fet de que els puguin robar, sinó per la pròpia, diguem,
seguretat,
gent i seguretat que viu amb nosaltres, no? Tancar bé tots els accessos, les portes, les finestres, les retxes, si és que les tenim col·locades, sobretot quan anem a dormir, és un dels delictes que més ens preocupa, que ens entrin a robar quan estem dormint, i aquí necessitem sempre que aquestes mesures d'autoprotecció les tinguem claríssimes, no? Una vegada ha succeït, com dèiem abans, el delicte, doncs és molt important tenir també una sèrie de qüestions clares. Primer, quan ens truqueu. Quan ens truquem, la gent està nerviosa, és lògic que estigui en una situació fora de lo normal.
I moltes vegades també pot ser passa, Francesc, quan ja fa hores que ha passat aquest delicte,
sí,
en el cas de rústica especialment, no? Perquè quan anem al tros i ens trobem, ens han entrat a robar.
Ens han entrat a robar. Aleshores, és molt important guardar la calma i que, sobretot quan ens truquin, que contestin a totes i cada una de les trucades que li farà l'operador, tant sigui un policia local, com sigui l'operador del 112, com dels Mossos d'Esquadra. Jo aconsello sempre a trucar al 112, tot i que a vegades potser tenim al cap el telèfon de la policia local o el dels Mossos d'Esquadra, millor fer-ho al 112, perquè estem parlant d'un servei específic d'emergències, d'urgències, i que les persones que estan allí estan molt i molt acostumades a atendre constantment a persones que estan passant per una situació extraordinària, per dir-ho d'alguna manera. Vol dir això que no cal trucar a la policia local? Pues, per suposat, però jo és el consell que dono en situacions d'emergència, trucar al 112, que després aquella trucada, fins i tot ells mateixos ens la canalitzen cap a nosaltres directament, i a més és un número fàcil de recordar, 112.
Important saber polígon i parcel·la. En el cas de finques rústiques, és una dada molt senzilla amb la qual podem ajudar fàcilment a arribar als cossos policials al nostre domicili.
Sí, a més, ja n'hem parlat aquí en alguna que altra ocasió. Nosaltres, gràcies a la feina de dos companys d'aquí de l'Ajuntament, del caporal Rodrigo Teva i de l'Àlex, que és l'informàtic de l'Ajuntament, disposem d'una aplicació fantàstica que ens guia, amb les dues dades senzilles del polígon i de la parcel·la, immediatament a través d'unes tablets o a través d'uns telèfons mòbils al lloc on ha succeït el robatori o la incidència que ens denuncien.
Doncs són aquests els consells avui que hem volgut parlar de cara a l'àmbit rústic, pensant doncs que bé, aviat deixarem d'anar-hi tan freqüentment i ens quedarem més a la platgeta, però tot i això, si tenim una propietat, cal anar-hi a fer cops d'ull periòdicament per veure que tot està en correcte, i evidentment perquè quan torni la temporada a partir del setembre, doncs puguem tornar a anar a les nostres finques rústiques. Francesc Gironeta, sotsinspector de la policia local de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies, i per acabar...
Una última cosa, sobretot importantíssim. Si sospiteu de que algú dins de casa, no entreu, truqueu de seguida al 112 o a la policia.
Gràcies, Francesc, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.